We are the champions. Amb Jaume Ramon.
Jaume, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Molt bé.
Hem de repassar la resta de la jornada, després de parlar d'aquest Barça Atlètic de Madrid de la setmana que ve. És una setmana ja brillant de Champions, ara perquè sí, això són els quarts de final. Arriba l'hora de la veritat i tenim partidassos. Per tant, ens hi posem.
Som-hi.
L'aperitiu.
I avui ens volem centrar en l'enfrontament del Real Madrid, que, clar, quan va sortir la bola del Wolfsburg, molta gent va dir, una altra vegada tenen sort.
Sí, sí, es va parlar de les boles calentes i rugoses, sí. La Prota va dir en aquell sorteig. Segurament és l'eliminatòria més descafeinada d'aquests quarts de final, el Wolfsburg-Madrid. Serà, de fet, la primera vegada que s'enfronten en tota la seva història, i és que el club alemany és un dels clubs més nous i més moderns d'Alemanya. Normalment, quan parlem de clubs, sempre es parla gairebé d'història centenària, ara perquè són la majoria de principis del segle XX, però el Wolfsburg no es va fundar fins l'any 1945 i no debuta a la Bundesliga fins al 1997.
Per tant, tenen una història d'èxits relativament recent.
Sí, sí, i això ho hem de lligar sobretot amb la ciutat de Wolfsburg, que també és una de les ciutats més noves d'Alemanya. Es crea l'any 1938, la crea Hitler, com la ciutat dels treballadors de la Volkswagen. És una ciutat que ha anat vinculada claríssimament a la marca automobilística, perquè allà la va crear com la residència dels treballadors de l'empresa del cotxe, de cotxes, i amb el temps ha anat creixent. Actualment estem parlant d'una ciutat de més de 200.000 habitants i que l'any 2009 es va convertir en la ciutat alemanya on hi ha més renda per càpita. És una zona molt rica i on la història del club ha anat molt vinculada a la ciutat, lògicament. De fet, el club es funda l'any 1945, quan acaba la Segona Guerra Mundial, com a VSK Wolfsburg, i tot va començar de forma molt modesta. Per exemple, les samarretes les van fer les dones dels treballadors de la Volkswagen amb tela verda, i no tenien més tela pels pantalons i van decidir aprofitar les teles dels llençols blancs per crear aquest uniforme verd i blanc que forma part de la història del Wolfsburg. Aquest és, per exemple, el seu himne.
Té un estil, un segell molt alemany, eh?
Molt alemany i molt propi, perquè també, clar, el formar-se tot molt en un poble des del principi, doncs ha vinculat una gran unió entre aficionats i ciutadans, però va patir crisi. Per exemple, al principi, ja el primer any, tots els jugadors del club van decidir marxar menys un. Un es va quedar i va ser una mica el que està considerat com el salvador del club. Van reconstruir-lo, van fitxar nous jugadors, però com dèiem, els primers anys van ser totalment de regional. Als anys 70 sí que van jugar dues temporades a segona divisió, als anys 90 hi torna, i finalment l'any 1997 ja aconsegueix pujar a la Bundesliga.
I des d'aquí ja no han patit cap descens, sempre a la Bundesliga.
Sempre han estat llavors a la Bundesliga, i de fet recordem que l'any 2008-2009, la temporada 2008-2009, amb Félix Magath aconsegueixen guanyar la Bundesliga.
I Volkswagen inverteix en el club?
Aquí està la clau. L'any 2007 compren el 100% del club i fan una forta inversió. Dos anys després hi ha ja els primers resultats en aquesta Bundesliga. Després l'han vist bastant també per Europa. Abans era un club gairebé desconegut, i per això, per exemple, contra el Madrid és la primera vegada que s'enfronten. I un dels homes claus és un madridista, amic íntim de Florentino Pérez, i fan de Zinedine Zidane. És el president del Wolfsburg, Francisco Javier García Sanz, que va estudiar a Alemanya, va començar a treballar amb empreses automobilístiques, ha anat ascendint, i ara mateix és el membre del Consell d'Administració de Volkswagen, té diferents càrrecs, també és el responsable de Sud-amèrica, i li van encomanar la tasca de ser el president del club. Com deien, té molt bona relació amb Florentino Pérez. Se n'ha parlat en aquesta prèvia de que si hi hauria algun tracte de favor, però segurament que l'equip alemany ho intentarà, tot i que serà molt difícil. I en relació a Volkswagen, que ha estat molt unida a aquesta vinculació, de fet surten a les samarretes del club el logo de la Volkswagen, amb la crisi, recordem que hi va haver ara fa uns mesos de les proves mediambientals, tota aquella crisi que es va destapar, això diuen que podria afectar el Volkswagen, el Wolfsburg, de cara a la temporada que ve, i que disminuís la inversió i que s'haurien de vendre els jugadors.
És el que et volia preguntar, perquè lògicament, si depenen tant de la inversió de Volkswagen, precisament Volkswagen ara mateix no atreveix el seu millor moment. Doncs
els dos cracs, els dos cracs són segurament Draxler, que ja en van parlar, i Schurrle. Veurem què acaba passant aquest estiu, i almenys han arribat fins a quarts de final, que és un gran rendiment, tot i que van eliminar el Gant, és veritat, un rival molt assequible, però han fet una bona Champions.
El plat principal.
Recordeu aquests quarts de final, els partits de dimarts, el Barça-Atlètic de Madrid, el Bayern-Benfica, i dimecres es jugaran el Wolfsburg-Real Madrid i el Paris Saint-Germain-Manchester City, segurament el plat fort d'aquesta eliminatòria, perquè és molt igualada, dos equips que, a més, lluiten per poder ser campions d'Europa i ho estan buscant des de fa ja uns quants anys.
Diuen que serà l'eliminatòria dels 1.000 milions d'euros, aquesta és la quantitat
molts que han
gespa. Invertit els dos clubs els últims 5 anys, però jo us vull parlar d'un futbolista del PSG que no li ha costat res, a cost zero, és un dels grans projectes de futur i també té una bonica història darrere. Estem parlant d'Adrien Rabiot, migcampista de només 20 anys, format al planter del PSG, tot i que va passar per altres clubs, ara ho repassarem, i que aquesta temporada ja s'ha fet un lloc a l'11 titular, ha aprofitat molt la lesió de Verratti, que està lesionat, i ha ofert un gran rendiment, ha jugat 28 partits de titular, al camp del Chelsea, al partit de tornada, fins i tot va marcar un gol en la victòria per 3-2, i és un futbolista molt tècnic, elegant, juga al mig del camp, pot jugar de pivot, d'interior, fa 1,88 m d'alçada, i també ha tingut una trajectòria complicada, però que al final ha donat els seus fruits. De fet, és futbolista per poder ajudar el seu pare, que pateix una estranya malaltia coneguda com la síndrome del cautiveri, on el seu pare està al llit, no pot moure cap múscul, està immobilitzat, però ell està despert i està conscient, sap tot el que li passa al seu voltant.
Una mena de tetraplegia,
sí, diguem-ne. Sí, no se li mouen els músculs del cos i llavors no es pot moure. Això ho va patir el pare quan Rabiot tenia 13 anys i des de llavors es va prometre que dedicaria al futbol. Hi ha una anècdota bonica que és el primer sou que guanya el va destinar a l'hospital que està cuidant el seu pare. Per tant, sempre ha estat molt vinculat amb la seva família i la seva mare és la representant. Té altres ajudants legals, però la seva mare, com passa amb Messi, que té el seu pare de representant, doncs exerceix de representant. Va néixer a la petita localitat francesa de Sant Maurice, que té 14.000 habitants. És una regió amb molta immigració prop de París i primer va jugar, per exemple, al Crétin Lusitano, que és un equip amb molts portuguesos, i després va jugar amb un club d'armenis, a l'Alfortville. Estem parlant d'una zona de França amb molta immigració i això li va permetre conèixer també altres
clubs
cultures.
Clubs francesos, però que tenen immigrants, en aquest cas, d'Armènia o de Portugal.
Exacte. Això, segurament, el que ha fet a Rabiot, l'experiència del seu pare, el fet de jugar amb altres equips, amb altres cultures, l'ha convertit ja gairebé, té 20 anys, però és que el veu jugar i sembla com un veterà. L'ha fet madurar molt i això es nota amb el seu caràcter. També va tenir una experiència a Anglaterra.
A Anglaterra va jugar, Rabiot.
I estem parlant de que és un jugador molt,
amb
molt jove.
Amb 20 anys ja ha passat per Anglaterra.
Sí, el 2008 al Manchester City, serà el rival que s'enfrontarà aquest dimecres.
Entenc que va ser el planter del
City.
Sí,
va jugar als juvenils, el que va ser que només hi va estar 6 mesos perquè enyorava molt la seva família, tenia ganes de veure el seu pare, ho va passar malament a Anglaterra i va decidir tornar a França, primer fitxer pel Pou francès i després ja passa a les categories inferiors del PSG. Amb 15-16 anys, debut amb 17 de la mà de Carlo Ancelotti, que ha estat una mica l'entrenador valedor de Rabiot, el que el va descobrir, el que va apostar per ell. I en una roda de premsa, ara posarem l'àudio, li van preguntar per Pogba, però ell, mireu per quin jugador parla.
Pogba és un très bon jeune. Je pense que aussi nous avons un très bon jeune, que le Rabiot est très jeune. Matre fort.
Diu, Pogba és un molt bon jugador, però n'hi ha un altre que és molt bo i a més és jove,
i és
Rabiot.
Rabiot és curiós perquè...
Sense que li preguntin,
i això demostra l'experiència.
I més fort, diu, també.
Més fort. És que és un futbolista que jo crec que és interessant. Ara encara no ha debutat amb la selecció internacional, ha jugat, per exemple, amb la Sub-21, però pinta molt bé. Quan Ancelotti marxa al Madrid, allà van perdre una mica de confiança, o van dir, ha de créixer, Laurent Blanc va dir que havia de créixer, el van cedir al Toulouse, per tenir minuts. L'any passat va tornar, no va disfrutar de molts minuts. Aquesta temporada sí, sobretot per la baixa de Verratti, però, per exemple, hi va haver una anècdota al mes de desembre que Rabiot va demanar al president del club amb una televisió pública que el traspassessin o el cedissin com a regal de Nadal. Ell volia jugar més minuts, al final els ha acabat tenint el mateix PSG i ara mateix és un dels titulars.
Titular, per tant, en priori, el partit que jugarà el PSG contra el Manchester City dimecres que ve, 8:45.
La cirereta del pastís.
I avui volem acabar el We Are the Champions de manera molt especial recordant Johan Cruyff, perquè Cruyff també va tenir molta presència com a jugador a la Copa d'Europa. Aleshores era la Copa d'Europa, no era la Champions, no tenia aquest format actual, i per tant doncs, li hem volgut dedicar el nostre petit homenatge dins del We Are the Champions.
Sí, de la Copa d'Europa de Wembley amb el Barça ja n'han parlat moltíssim, però segurament de les Copes d'Europa que va aconseguir com a jugador ben poc, almenys aquí a Barcelona. Cruyff forma part d'aquest selecte club que han estat capaços de guanyar la Champions com a entrenador i com a jugador. Això només ho han aconseguit 6 persones, són Miguel Muñoz, Muñoz, Ancelotti, Trapattoni, Rijkaard, Pep Guardiola i Johan Cruyff. Amb l'Ajax va brillar als anys 70 i guanya 3 de consecutives, el 71, el 72 i el 73, però abans de guanyar aquestes finals, encara molt més jove Johan Cruyff va perdre una final de la Copa d'Europa. Va ser l'any 1969, jo no la coneixia aquesta història, al Santiago Bernabéu i casualitats de la vida contra el Milan per 4-1 en una dolorosa derrota que va fer molt mal i recordo una mica el 4-0 que hi del Milan.
Devia ser molt jove, Cruyff.
Sí, tenia 21 anyets en aquella època, però no van poder fer res contra el Milan de Nereo Rocco, que està considerat l'entrenador inventor del catenaccio. I aquí hi ha una mica de la guerra contracultural aquesta que hem parlat les últimes setmanes de Johan Cruyff, i és que a Holanda van començar a practicar el futbol total trencant amb que era la dinàmica en aquella època a Europa, que era el futbol catenaccio, futbol defensiu, amb l'Ajax de Rinus Michels, comença aquest futbol atractiu, però des d'un punt de vista amateur. Estem parlant que Johan Cruyff va ser el segon futbolista professional d'Holanda, el segon, i van guanyar 3 Copes d'Europa el 71, el 70, el 71 i el 72.
És, per tant, un pioner al futbol holandès.
I va canviar la dinàmica. Això de que canvien de contracultural s'ha de repassar els orígens, perquè és curiós, perquè clar, tot comença des del futbol. Gairebé amateur, era un país molt petit Holanda, però va revolucionar tot. Com dèiem, el 71 guanyen la primera Copa d'Europa amb l'Ajax de Rinus Michels contra l'Olympiacos a l'estadi de Wembley. És a dir, Johan Cruyff comença la seva llegenda de la Copa d'Europa a Wembley, guanyen 2-0 amb una assistència de Johan. El 72 segurament és la Copa d'Europa amb la qual recordem més la seva figura, perquè van guanyar 2-0 l'Inter i Johan va ser el gran protagonista marcant 2 gols. Aquí hi ha un canvi d'entrenador, era Kovacs, i en una entrevista al web de la UEFA Johan recorda aquella època daurada.
La final de Londres va ser molt especial. Va ser un període on va emergir el futbol holandès. El Feyenoord va guanyar la Copa d'Europa del 70. Amb l'Ajax en vam guanyar 3, el 71, el 72 i el 73. Va tenir un gran impacte i allà va néixer el concepte de futbol total.
Un total altre desenvolupament en el futbol self.
Després del 73 va guanyar una tercera Copa d'Europa, eliminant el Bayern del gran Beckenbauer a quarts, al Madrid a les semis i a la Juventus a la final a Belgrat, segurament una de les competicions més disputades que va aconseguir guanyar Johan Cruyff com a jugador, però ja l'Ajax es desintegra, es comença a marxar jugadors, per exemple, Johan marxa cap al Barça, Rinus Michels ja ho hem dit que també va marxar, Neskens van marxar, i allà es va desintegrar aquell gran Ajax, i com a jugador amb el Barça, Johan només en va disputar una, va ser l'any 75, aquella recordada del Barça que va caure a les semifinals.
El Leeds contra el Barça. Després, evidentment, Cruyff guanyaria a la Copa d'Europa de Wembley l'any 92, que ja la sabem perfectament. Doncs així volem acabar el We Are the Champions, recordant també a Johan Cruyff. Gràcies, Jaume. Fins la setmana que ve, no, d'aquí 15 dies, o sí, la setmana que ve.
Sí, ja són 2 setmanes seguides.
Que bé, eh?
I ara disfrutarem al màxim.
Doncs cap de setmana que ve, més We Are the Champions. Adéu.